Molt bona tarda. Comencem a Ràdio Balaguer a repassar l'actualitat d'aquesta jornada. Avui és dilluns, dia 14 d'octubre, i obrim parlant del Parc Infantil del Mont-roig. La Paeria de Balaguer ha tret a licitació ja la seva adequació i millora. Una actuació amb un pressupost de gairebé 80.000 euros i que inclourà la col·locació i ubicació d'una nova zona de jocs infantils amb l'objectiu de solucionar diferents desperfectes i modernitzar també aquest espai. Obrim avui amb aquesta notícia d'àmbit local. A banda, però, els n'expliquem d'altres. Les avancem ara totes en titulars. També avui els explicarem que Balaguer comptarà properament amb un aparcament protegit de bicicletes. La instal·lació, amb un cost d'uns 25.000 euros, s'ubicarà al costat del pavelló Molí de l'Esquerra. I parlant de bicicletes, aquest proper dijous, l'alumnat de cicle superior d'educació primària i de primer de l'ESO d'aquí de Balaguer participaran en l'activitat Rebicicle. Serà una jornada en la que més de 300 bicicletes circularan per les principals vies de la ciutat. El ple del Consell Comarcal de la Noguera aprova l'actualització del preu del servei de recollida i tractament de residus que presta als municipis de la comarca per a l'exercici 2025. També a nivell comarcal anirem fins a Camarasa perquè ha aprovat l'increment de la taxa de residus per adaptar-se a les directrius europees. També avui expliquem que el Departament de Salut engega la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a la ciutadania, que dilluns comença en les persones d'entre 60 i 80 anys i en les persones amb condicions de risc menors de 60 anys. Parlarem també avui de prop d'una seixantena d'associacions, perquè són les que han participat aquest diumenge en la 23a Fira d'Entitats de Balaguer, que s'ha celebrat durant tot el matí a la plaça del Mercadal. I abans dels esports, avui els explicarem que del 14 al 20 d'octubre es fa la tercera edició del CoworkFest, el Festival de Coworking Rural de Catalunya. Acabarem, com dèiem, amb els esports, avui amb els següents continguts.
Parlarem del Club Futbol Balaguer, que va perdre 3-1 aquest diumenge al camp de l'Igualada, encaixant la primera derrota de la temporada, tot i haver jugat un bon partit. El juvenil també va perdre, ho va fer 0-2 contra el Terrassa. I pel que fa al bàsquet, hem d'explicar-vos que el Q2 Consultors del Club Bàsquet Balaguer va guanyar 49-46 al Tarragona Bàsquet, aconseguint la primera victòria de la temporada. També es va imposar el Teixidor Associats en la seva visita a la Seu d'Urgell.
La Paeria de Balaguer ha publicat la licitació per a la millora i adequació del parc infantil situat a prop de l'Escola Mont-roig, el qual estava en mal estat a causa de la manca de manteniment i inversió.
L'objectiu és solucionar diferents desperfectes i modernitzar l'espai, segons ha explicat el paer d'urbanisme Guifré Ricard, que també diu que és un compromís de l'equip de govern continuar renovant els parcs infantils de la ciutat.
Bueno, és amb el compromís de l'equip de govern de continuar fent aquesta renovació dels parcs infantils. Era un dels projectes que vam dir que aquest any executaríem, sí que ens hagués agradat potser treure-ho de cara més a l'estiu, però bueno, administrativament doncs, ens ha sigut impossible. Ara ja ho hem pogut treure a licitació, esperem que doncs, les empreses facin les seves ofertes i d'aquí doncs, el més aviat possible doncs, puguin començar aquests treballs ja perquè tindrem aquest parc infantil i tindrem tot aquest complex conjuntament amb la nova pista que es va executar doncs, tota la zona de l'entorn del Mont-roig amb les noves infraestructures públiques renovades.
El parc s'ubicarà entre la pista multiesportiva que hi ha a la zona i el Col·legi Mont-roig després que la pista es va anar reubicant en un altre indret respecte al previst inicialment. La intervenció contempla la urbanització amb paviment de cautxú annexat a la zona ja pavimentada i la instal·lació de jocs infantils inclusius i accessibles, gronxadors i elements de joc, entre altres.
Va haver un canvi que es va coordinar amb la direcció de l'escola, amb l'AFE, doncs que la pista estava plantejada, estava projectada just davant de l'entrada de l'escola i, per tant, es va desplaçar una mica més allunyada de l'escola i el que es va deixar per poder executar el parc infantil entre la pista i l'escola Mont-roig. Per tant, l'espai aquell que hi ha entre els dos equipaments, doncs allí s'ha d'executar aquest nou parc infantil que ha de contemplar doncs, un nou paviment de cautxo amb tots els elements de jocs infantils d'accessibilitat 2 i 3, de nivell 2 i 3.
D'altra banda, des de la Paeria també es treballa per la renovació i millora properament dels paviments de cautxú dels parcs infantils de la plaça Pere Casaldàliga, de la plaça Lluís Companys o de la plaça 11 de Setembre. Ho destaca el mateix Ricard.
Ara farem una substitució del que és el cautxo de tres parcs infantils, de tot el que és el paviment de cautxo, del Lluís Companys, de l'11 de Setembre i del Pere Casaldàliga, i per tant renovarem tot aquest paviment de cautxo, i per tant aquests parcs entendrem que a falta de manteniment possiblement del que són els jocs, doncs el que serà el paviment estarà renovat al 100%. Ja està contractat i ja està coordinat amb els tècnics de la casa. Començarem pel cautxo, que és el que hem detectat, doncs, que realment han passat, per exemple, Lluís Companys, han passat 12 anys i per tant la vida útil de tots aquests paviments normalment són 10 anys i per tant doncs, toca fer aquesta renovació de tot el tema del paviment de cautxo.
Amb aquestes actuacions, la voluntat de la Paeria és millorar les àrees destinades a l'esbarjo dels infants i adequar l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. L'import de la licitació de l'adequació i millora del parc infantil del Montroig és de 80.000 euros, IVA inclòs, i el termini d'execució és de 2 mesos a partir de la data de signatura de l'acte d'inici i comprovació del replanteig d'obra.
I continuem a Balaguer, perquè comptarà properament amb un aparcament protegit de bicicletes. La instal·lació s'ubicarà al costat del pavelló Molí de l'Esquerrà i està impulsada per la Diputació de Lleida en el marc del projecte Ruta Enogastronòmica de la Vall del Sió, finançat per la Unió Europea amb fons Next Generation.
Així ho ha explicat el paer d'urbanisme de la Paeria, Guifer Ricard, que diu que es tracta d'un projecte que ja va plantejar l'anterior equip de govern. Ricard també ha explicat a Ràdio Balaguer que l'aparcament tindrà capacitat per a unes 10 bicicletes i inclourà també material per fer reparacions bàsiques, en cas que així ho requereixin els usuaris.
Sí, és unes obres que licita la Diputació, això dintre del projecte aquest de la ruta cicloturística gastronòmica de la ruta del Sió, que engloba diferents municipis, com és la Sentiu, Montgai, Agramunt, bueno, diferents municipis que estan a l'entorn del riu Sió. I un dels projectes que al seu dia, ja de l'anterior equip de govern, va plantejar aquí en aquest projecte, doncs era aquest aparcament de bicicletes tancat, del qual doncs hi haurà una capacitat, no recordo ben bé, però sobre el voltant entre 7 i 10 bicicletes. També hi haurà uns elements que permetran doncs, fer aquestes reparacions mínimes o bàsiques d'una bicicleta, com pot ser un fla de roda o apretar algun tornillo o les coses bàsiques i essencials de manteniment.
El projecte, que consisteix en un mòdul d'aparcament i dues estacions de manteniment de bicicletes, ja ha sortit a licitació per un import de prop de 25.000 euros. Ara les empreses han de presentar les seves ofertes i un cop s'adjudiqui, Ricard confia que la instal·lació sigui força ràpida. A més, assenyala que l'aparcament disposarà d'un sistema de control per mitjà d'una aplicació informàtica, que l'empresa posarà a disposició del licitador per poder prestar el servei les 24 hores.
Entenem que serà una cosa ràpida, ja també vam escollir el model, per tant, jo entenc que les empreses ara presentaran les ofertes i a partir d'aquí el temps que puguin tardar en el subministrament i la instal·lació és bastant ràpida. Serà un mòdul que anirà amb un aplicatiu i aquest aplicatiu doncs, tu quan arribaràs et podràs donar d'alta i podràs ser usuari d'aquest aparcament de bicicletes.
El sistema disponible en les principals plataformes i sistemes operatius per a smartphones, iOS i Android permetrà també conèixer en el temps real la situació i ocupació dels aparcaments. El mòdul d'aparcament de bicicletes ha de configurar un espai segur, tancat, controlat i resistent, amb un sistema intel·ligent de gestió remota de l'accés a usuaris i comptarà també amb dues places amb servei de càrrega elèctrica. L'espai es troba en el punt final de la ruta cicloturística de la Vall de Sió i és un dels més concorreguts, alhora que constitueix un referent d'aturada obligada per a la visita de valors culturals, patrimonials i naturals que ofereix el municipi de Balaguer.
I continuem parlant de qüestions relacionades amb el món de la bicicleta, en aquest cas per parlar concretament del Revicicle, una jornada en la que més de 300 bicicletes circularan aquest proper dijous, dia 17 d'octubre, per les principals vies de la ciutat de Balaguer i per a la qual s'han dissenyat diverses rutes amb les que l'alumnat de cada centre es desplaçarà fins a la plaça del Mercadal. Abans d'iniciar la ruta, a les 10 del matí, es farà la lectura d'un manifest amb la voluntat de conscienciar entorn a la situació mediambiental actual i també conscienciar de la importància de l'ús de vehicles no contaminants com ara la bicicleta. Participaran en aquesta activitat l'alumnat de cicle superior d'educació primària i de primer d'educació secundària obligatòria. Per a que la circulació de les bicicletes sigui segura, d'altra banda, hi haurà responsables de controlar que se'ls doni preferència i les rutes s'han dissenyat per passar pels carrers menys concorreguts i més segurs. Abans de la sortida, cadascun dels centres participants rebrà l'ajuda de l'alumnat del grup del cicle formatiu de grau mitjà de guia en el medi natural de l'Institut Almatà, els quals ensenyaran a fer la revisió general de la bicicleta, així com també nocions bàsiques de les normes bàsiques de seguretat per a grups nombrosos. Amb aquesta acció es pretén conscienciar de la possibilitat d'utilitzar aquest vehicle per moure's per Balaguer, tant a l'alumnat com a la resta de ciutadans. El tècnic d'esports, Albert Marvà, ha explicat que per aquest motiu s'han concentrat a tres activitats amb bicicleta aquesta setmana: el Revicicle aquest dijous, la Festa de la Bicicleta dissabte i les Tres Ermites diumenge.
El que volíem fer era una mica de missatge de sensibilització a el que eren els joves de la ciutat. Aprofitar una miqueta el que és el planer d'aquí de la ciutat de Balaguer, doncs perquè es pugui transportar, que es pugui fer una mica més transport, una mica més sostenible, i aprofitar la bicicleta com un medi de transport més sostenible, més encarat al medi ambient, i que les característiques de la ciutat creiem que ens ho permeten. La veritat és que hem aprofitat aquesta mateixa setmana doncs per això, per optimitzar una miqueta a nivell de recursos, també fer una mica de promoció de les dues activitats que ja tenim del dissabte i del diumenge, i a més doncs, perquè creiem que de cara a agafar aquest cercle dins del que és el darrer cicle de primària, que és on participen les escoles de Balaguer, i també fins i tot els primers cursos de secundària, doncs creiem que aquesta és una edat d'un punt de que ja comença a tindre una suficient autonomia com per poder-se desplaçar entre ells mateixos i guanyar d'aquesta manera doncs, una miqueta de sensibilització, interiorització de lo que és aprofitar una mica el transport de la bicicleta.
Durant l'estona que duri l'activitat, les bicicletes tindran preferència en la circulació viària. La Pairanca Lorena González ha fet una crida a la paciència dels conductors durant l'estona que duri la iniciativa i a la ciutadania en general també a utilitzar mitjans de transport alternatius aquell dia, com per exemple la mateixa bicicleta.
Tot i que la Setmana de la Mobilitat, la Setmana Europea per la Mobilitat i la Sostenibilitat ha sigut del 16 al 22 de setembre, sí que creiem que per fer una activitat amb les escoles era molt precipitat a l'inici de curs i per tant hem deixat que s'aposenti perquè puguem fer aquesta activitat i que no que tingui molt més pes, no? Potser, o més consciència. La importància també d'aquest dia és doncs, que la gent tingui paciència en el sentit de que hi haurà moltes bicicletes al matí i segurament hi haurà també molta mobilitat. Potser hauria de fer aquesta crida que la gent aquest dia també agafi transports alternatius, com pot ser la bicicleta, o que puguin anar a peu, que a Balaguer es pot anar molt bé a peu a tot arreu. De fet, creiem que és això el que hem de fer, fer aquesta conscienciació d'agafar mitjans de transports alternatius que no contaminin tant, i de fet també des de la paeria agafem el compromís d'anar analitzant i estudiant que sempre que sigui possible, quan haguem de fer diferents obres i de més, intentem incorporar doncs, l'aparició de carrils bicis, que també això fomentarà que s'hi pugui agafar més aquest mitjà de transport com és la bicicleta.
I parlem ara del Consell Comarcal de la Noguera, perquè ha aprovat l'actualització de preus de la recollida de residus a la comarca.
El ple del Consell Comarcal de la Noguera, en la sessió extraordinària del passat 10 d'octubre, va aprovar l'actualització del preu del servei de recollida i tractament de residus que presta els municipis de la Noguera per a l'exercici de l'any vinent. Aquesta modificació es fa a través de tres ordenances fiscals. Una d'elles és la taxa de prestació del servei de tractament i eliminació de residus sòlids urbans al dipòsit controlat, que, segons ha explicat a Ràdio Balaguer, el gerent del Consell Comarcal de la Noguera, Jordi Orònic, passarà de 37 euros per tona i municipi a 52,65 euros, un increment notable motivat sobretot pels 12,80 euros del cost d'emissió de gasos amb efecte hivernacle i el cànon sobre les tones de la fracció rebuig establerts per la legislació estatal.
Pel que fa a la taxa de tractament i eliminació de residus sòlids, que al final és l'abocador, aquesta taxa va en funció dels quilos de rebuig que cada municipi diposita a l'abocador d'aquí de Balaguer. Aquest increment, fins o abans, el que es pagava 37 euros per tona cada municipi. Això amb la nova actualització de preus i un increment que apareix d'un impost nou, que és un cost d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, que el Consell recull però que no es queda, però que passa a l'Estat, incrementa dels 37 actuals als 52,65. Clar, aquí sí que hi ha un increment. A tots aquells municipis que aboquin rebuig és un increment notable, perquè passa de 37 a 52 euros, ja et dic, a causa bàsicament de quasi 12,80 d'aquest impost d'un cost d'emissió nou de, sobre els quilos de, que es fiquen a l'abocador.
També s'incrementarà, tot i que mínimament, la taxa de prestació del servei de deixalleria de la Noguera. Augmentarà per l'ampliació dels horaris de les deixalleries de Balaguer i Artesa de Segre, així com per l'augment del nombre de serveis de recollida de voluminosos a tots els municipis de la comarca. Segons Oronic, passarà de 3,35 euros per habitant i any a 3,67 euros.
El que fa a la taxa del servei de deixalleria, aquests s'han incrementat molt poquet, passa de 3,35 que es pagava per habitant i any l'any anterior a 3,67 per habitant i any. Aquests increments dels 30 cèntims es deu bàsicament a la nova licitació que es va fer del servei de la recollida i amb l'actualització de preus doncs, suposa aquest increment de 32 cèntims per habitant i any. Aquest és el que fa referència a la taxa del servei de deixalleria.
Finalment, hi ha la taxa de prestació del servei de recollida selectiva i transport dels residus municipals de la Noguera, que inclou el cost del manteniment dels contenidors, que baixarà en alguns municipis, i el cost per buidada dels contenidors, que augmentaran gairebé a tots. Els motius d'aquest augment, segons el mateix gerent comarcal, són una major freqüència de recollida per evitar males olors a l'estiu i desbordaments a causa de l'incivisme, més recollides de les fraccions en vasos lleugers i paper i cartró, com també més neteges dels contenidors, la implantació de la recollida porta a porta als grans productors i el manteniment de vehicles.
Pel que fa a la taxa del servei de recollida selectiva, aquesta sí que incrementa en alguns municipis i disminueix. Bàsicament és a conseqüència de la nova licitació del servei de recollida que es va fer durant aquest 24, que es tindrà en compte a partir del 25, on varia en funció de les noves rutes que s'han implementat i en funció dels contenidors que tenen a cada municipi. Hi ha contenidors que estan amortitzats, per tant farà que es baixi el cost del tant per contenidor que paguen actualment els municipis, però també varia en funció del número de recollides que hi ha en aquell municipi, pot ser que sigui un preu superior o inferior respecte de l'any passat. Val? Són unes taxes que van en funció de diferents rutes i no hi ha un criteri allò únic de dir hi ha una ruta que s'incrementi tant o s'incrementi tal, sinó que van en funció del número de contenidors que té cada municipi i el número de buidades que es fan d'aquests contenidors. Ara també amb la nova licitació s'han incrementat el número de buidades i de neteges dels diferents contenidors, que això farà doncs, que en general el cost sigui superior doncs, a això, perquè hi haurà més serveis als municipis. Sí que el tant per buidada potser serà menor o diferent, però com que tots els ajuntaments o el número de buidades serà superior, farà segurament que s'acabi pagant alguna cosa més també del servei de la brossa. Però no és, a diferència dels altres anys, no és un tant per cent per tothom igual, sinó que també anirà variant.
El mateix Jordi Oronic explica que l'actualització de preus de la recollida de residus a la Noguera també ve motivada, entre altres, per una llei estatal que obliga els ajuntaments a prestar uns serveis cada cop menys deficitaris.
Sí, mira, aquí hi ha una llei estatal que el que determina és que els serveis que realitzen els ajuntaments als usuaris no poden ser deficitaris. Això fa doncs, que cada servei s'hagi d'anar a cobrir, o pràcticament el que s'acabi cobrint pels diferents serveis, hagi d'anar al màxim possible a compensar el cost del servei. És una llei de caràcter estatal i que doncs, hem d'aplicar als consells comarcals i també als ajuntaments en el seu dia a dia. Fins ara doncs, això hi havia ajuntaments que sí que cobraven per sota del preu de cost i el que farà doncs, amb aquests ajuntaments suposarà doncs, un increment per a tal d'anar a buscar el cost zero del servei.
En l'import final total de la recollida de les escombraries hi tenen un cost important el cànon de residus i la taxa de gestió a l'abocador, que depenen de les tones de rebuig. Com més tones de rebuig diposita un municipi, més s'incrementa el preu del servei. En canvi, amb menys tones de rebuig, el preu no es veu tan afectat i fins i tot pot arribar a baixar.
I continuem parlant de plens, en aquest cas del ple ordinari celebrat el passat dijous a l'Ajuntament de Camarasa, perquè en ell es va aprovar per unanimitat l'increment d'un 20% de la taxa de recollida d'escombraries, la qual cosa suposarà poc més d'un euro amb 42 cèntims mensuals per al veïnat del municipi.
La decisió respon als requeriments de les noves directrius europees que obliguen els ajuntaments a cobrir el 100% de la despesa de la recollida de residus i, per tant, no fer-la deficitària. Així es fa compliment de la llei aprovada l'any passat pel govern de l'Estat sobre residus i sòls contaminants per a una economia circular. Més enllà d'aquest increment, el ple ha servit per aprovar les ordenances fiscals del 2025 que mantenen els tributs pel conjunt del veïnat. L'alcaldessa de Camarasa, Elisabet Lizaso, ha destacat que la bona feina feta per tresoreria permet mantenir aquestes taxes i de retruc truc, evitar més pressió fiscal als camaresins i camaresines, que, com tots, pateixen el context inflacionista actual. El ple ordinari de Camarasa també ha tirat endavant la creació d'un refugi climàtic a l'edifici de l'escola del municipi, amb un pressupost aproximat de 359.000 euros. D'aquesta manera, apunta l'Izaso, donen resposta a una de les necessitats que, amb l'augment de les temperatures, caldrà fer-hi front, ja que ha quedat demostrat que els beneficis que hi ha en aquests espais, tant per la sensació climàtica, reduint la temperatura i millorant el benestar. Altrament, la sessió plenària va servir per aprovar una moció per impulsar la declaració del Parc Natural del Montsec com a figura necessària per al reconeixement dels valors patrimonials d'aquest espai i per al desenvolupament socioeconòmic d'aquest territori, ha etzibat l'Izaso. L'alcaldessa ha afegit que, com a espai més representatiu del Prepirineu central català, el creixent interès per les nostres contrades i les dificultats que pateixen pel que fa al despoblament i la limitació econòmica, aquest reconeixement suposaria un punt d'inflexió i alhora una eina de protecció del medi i la biodiversitat.
I parlem ara de la grip, perquè el Departament de Salut comença aquest dilluns la campanya de vacunació per protegir i immunitzar la ciutadania, especialment aquella població que té més risc de patir complicacions de salut i de transmetre la malaltia a persones vulnerables. Aquest dilluns ha començat concretament la campanya de vacunació contra la grip, però també contra la Covid-19. És per això que la campanya posa èmfasi en la població d'entre 60 i 80 anys i en les persones amb condicions de risc menors de 60 anys, a més també dels infants d'entre 6 mesos i 5 anys. L'objectiu és assolir una cobertura del 75% per a les persones a partir dels 60, les que tenen condicions de risc i el personal sanitari, i una cobertura del 60% en les dones embarassades i augmentar la cobertura en els infants. La campanya anterior, la cobertura de la grip en les persones majors de 60 anys, va ser del 52% a Lleida i del 49% a l'Alt Pirineu i Aran. Per aquesta campanya s'han previst inicialment 90.000 dosis de les dues vacunes a Lleida i 18.000 a la regió pirinenca, tot i que es tracta d'una xifra inicial perquè l'objectiu és vacunar al màxim de població possible, augmentant les cobertures de les campanyes anteriors. Recordem també que el dia 23 de setembre es va iniciar la primera fase de la vacunació, dirigida en aquest cas a les persones que viuen en residències, persones de 80 anys o més i les dones embarassades. A data d'avui, pràcticament tots els residents de centres de gent gran de les dues regions han rebut ja la immunització. Com cada any, les vacunes s'administren principalment als centres d'atenció primària, sempre amb cita prèvia. Aquesta es pot demanar a través de La Meva Salut, també a través de la web citasalut.gencat.cat o bé acudint directament al CAP. Passem a altres qüestions d'interès. Prop d'una seixantena d'associacions han participat aquest diumenge en la 23a Fira d'Entitats de Balaguer, que s'ha celebrat durant tot el matí a la plaça del Mercadal. Fira d'Entitats és una trobada d'entitats i associacions que enforteix els vincles entre elles, obre vies de col·laboració, descobreix llocs comuns i també permet als ciutadans a conèixer de primera mà les diferents entitats i quines activitats porten a terme.
La major part de les entitats eren de Balaguer i han tornat a ser presents en aquest certamen per tal de donar a conèixer la tasca que fan, així com les activitats que organitzen al llarg de l'any. Ho han fet en els diferents espais en què un any més s'ha distribuït la fira, espais com el dedicat a la taula d'entitats de Balaguer, l'espai Altaveu, un escenari amb actuacions i espectacles, l'espai El món a les teves mans, amb entitats que han fet difusió d'altres cultures, o l'espai Infants actius, amb propostes per infants. Des de l'organització de la fira destacaven l'èxit de participació tant per part d'entitats com de públic visitant que va poder interactuar amb les diferents associacions a través de les propostes que es van oferir per a tots els gustos i edats. Ho explica Josep Lluís Bonet, és el director de l'àrea de serveis socials del Consell Comarcal de la Noguera.
Enguany tenim 60 parades, cada any doncs, anem mantenint aquest nombre entre 50 i 60 parades d'entitats, cada una que volen doncs, promocionar-se. També ens venen entitats de fora de, de Balaguer i de fora de la comarca, de persones que estan amb associacions i entitats que dediquen hores de la seva vida doncs, a això, no? A tindre un espai comunitari i que la gent doncs, pugui interrelacionar-se i fer coses que els hi agraden, no? Com podreu veure, hi haurà diverses activitats d'entitats que avui s'han apuntat i que volen doncs, mostrar a la població en general què és el que fan, i veureu que cada mitja hora, cada una hora, doncs, aniran passant aquestes entitats. Jo crec que podem treure una valoració molt positiva de que totes aquestes accions, d'aquest contacte, d'aquest vincle que nosaltres com a serveis socials hem creat amb les entitats, i n'estem supercontents.
La fira també va comptar amb un espai informatiu de les diferents entitats i un altre amb tallers per a tots els públics. També els serveis públics que treballen per la comunitat van fer difusió de la seva tasca. Una fira, asseguren, que és un bon aparador per donar-se a conèixer i alhora també per continuar enfortint els vincles. Així ho feia notar Eugènia Fernández, membre de l'entitat Entre Acte Teatre, una de les presents a la fira.
L'any passat vam vindre a la Fira d'Entitats, aquest any tornem, perquè l'experiència va estar molt bé. Al principi no estava massa clar, però després vam veure que la gent s'interessava. Hi ha molta gent que no sap que hi ha grups de teatre a Balaguer, a vegades no saben què podem fer per vindre, inclús bueno, hem captat gent, i ara doncs, hem fet una mica de... també d'amics i de col·laboradors, i bueno, està molt bé, ens donem visibilitat. Aquestes fires estan molt bé per això, perquè de vegades hi ha coses que veus i dius, hòstia, hi ha una associació d'això? Doncs mira, m'agradaria no col·laborar, sinó, doncs mira, doncs si necessito alguna cosa, doncs ho tinc aquí.
En el marc de la fira també es va fer el sorteig a la cistella solidària destinada a recaptar diners per al proper concurs de suggeriments solidaris de la taula d'entitats. El certamen estava organitzat per l'àrea de serveis socials del Consell Comarcal de la Noguera a través del Pla d'Acció Comunitària Inclusiva i comptava també amb el suport de la taula d'entitats i amb la col·laboració de la Paeria. La fira va acabar amb la tradicional Ballada del Miracle amb la cobla Reus Jove, una ballada organitzada pel col·lectiu sardanista de Balaguer.
I parlem ara de la tercera edició del Cowork Fest, el Festival de Coworking Rural de Catalunya, que ha començat, ha arrencat aquest dilluns i acabarà el dia 20 d'octubre. Les més de 25 activitats programades en 15 espais de coworking de zones rurals d'arreu del país inclouen tallers formatius, xerrades, exposicions, visites culturals i també masterclass. Aquestes activitats, que es duran a terme de forma simultània en els espais participants, tenen com a objectiu principal donar visibilitat al paper del coworking en les zones rurals com a llocs de trobada per a professionals de sectors diversos i també com a motors d'innovació i cohesió social.
A la comarca de Noguera són dos els espais que han programat activitats. Aquest mateix dilluns es fan dues propostes a la nou coworking d'Artesa de Segre. La primera és a les 4 de la tarda i es titula Revitalitzar el comerç rural a la Noguera. Acte seguit, a les 5 de la tarda, la segona de les propostes, Ajuts al comerç, networking i piscolabis amb productors del territori. Totes dues activitats formen part d'una jornada dirigida al comerç de proximitat d'Artesa de Segre i comarca. Proposen i explicaran com formar part del directori del carret jove impulsat per la Generalitat de Catalunya a la comarca de la Noguera, descentralitzar la gran oferta de descomptes per a joves que hi ha a Barcelona i aconseguir nous clients joves a les comarques rurals. Així, diversificar les oportunitats al territori més desfavorit és l'objectiu. Ja dijous, dia 17, es realitzarà una altra activitat, en aquest cas al CEI Balaguer. Sota el títol Eines de lideratge en l'empresa rural, es treballarà el lideratge. L'objectiu de la jornada és prendre consciència de les fortaleses i les debilitats personals per a ser millors líders, adquirir habilitats de gestió de temps i obtenir millors resultats en els negocis. Aquesta jornada començarà a 2:15 del matí. La participació és totalment gratuïta. Tota la informació sobre el festival, el llistat complet d'espais participants i el programa detallat de les activitats està disponible al web coworkfest.cogocatrural.cat.
I abans de la informació esportiva, parlem ara, en aquest cas, de la 12a Setmana Bio per a l'Alimentació Ecològica, que organitza prop de 400 activitats arreu del territori, també fins al dia 20 d'octubre, en aquest cas. Es fa una nova edició d'aquest esdeveniment que ofereix visites guiades a finques i granges de pagesos i obradors ecològics, també xerrades divulgatives i tècniques sobre la producció i alimentació ecològiques, propostes gastronòmiques i de restauració i activitats infantils i esportives. L'objectiu de la Setmana Bio és donar a conèixer la producció i alimentació ecològiques als consumidors catalans. Destaquen les jornades també de portes obertes organitzades pels propis productors. A la comarca de la Noguera són diverses les propostes incloses dins d'aquesta setmana. El celler del Castell del Remei, per exemple, oferirà els dies 19 i 20 d'octubre en horari de matí i tarda visites guiades a les seves instal·lacions. També s'hi sumen dues propostes esportives. La primera, la prova ciclista Rancho Gravel de Pont, celebrada aquest diumenge, i la segona, la Tres Ermites, el monogràfic BTT, que aquest proper diumenge proposarà als corredors un traçat circular amb sortida des de Balaguer i passant per les ermites de Cérvoles, del terme municipal d'Os de Balaguer, de la Mare de Déu de Montalegre, de Vilanova de la Sal, i l'ermita de Sant Jordi, en aquest cas, al terme municipal de Camarasa. Finalment, en l'àmbit educatiu, l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer proposa aquest proper dijous una jornada per donar a conèixer la producció ecològica pública en què els seus alumnes visitaran alguns dels productors ecològics situats a l'entorn del centre. També en l'àmbit educatiu, els alumnes de I4 de l'Escola Vedruna Balaguer duran a terme un hort ecològic durant tot el primer trimestre de curs. La Setmana Bio disposa d'una plataforma web, setmanabio.cat, on hi ha totes les activitats que s'hi organitzen i també serveix per inscriure-s'hi o tenir la informació per poder-hi assistir directament. Hi ha activitats obertes en què no cal, però, inscripció, altres en què sí, i algunes poden tenir algun cost també econòmic. També hi ha algunes activitats organitzades o promogudes, en aquest cas, des del propi Departament d'Agricultura de la Generalitat. I dit això, donem ara pas a la secció esportiva d'avui dilluns.
Ràdio Balaguer, serveis informatius, esports.
Obrim la secció esportiva i comencem parlant de futbol, concretament del mal resultat per al primer equip del Club Futbol Balaguer, que aquest diumenge jugava a Igualada i que va perdre per 3-1, tot i no jugar un mal partit. A la primera meitat de joc, tots els equips van mantenir un bon nivell, tot i que els locals van ser l'equip amb més ocasions. Unes ocasions que la bona feina del porter Balaguerí i també del treball en equip van anar desbaratant a poc a poc. Així va ser fins al minut 39 en què l'Igualada va fer el primer i només 4 minuts més tard el segon. Amb el 2-0, doncs, es va anar al descans i, en tornar al terreny de joc, el Balaguer va iniciar un joc més ofensiu. Aquest fet li va valdre el seu únic gol, obra de Nabil, ja diria, al minut 53. Al 83, però, l'Igualada feia el tercer i tancava ja les opcions dels de la Noguera, deixant el definitiu 3-1 a l'Electrònic. Amb aquest gol, el Balaguer és 6è classificat. L'Artesa de Segre és 14è, també després de guanyar, en aquest cas, el seu primer partit va ser amb un 2-0 contra el Juneda. I canviant de categoria, pel que fa al juvenil, el Balaguer va perdre per 0-2 contra el Terrassa 1906 i és antepenúltima la classificació, empatat a punts amb el CUE. I deixem el futbol i parlem de bàsquet. Parlem de la treballada victòria de les jugadores del Q2 Consultors del Club Bàsquet Balaguer, que aquest passat dissabte rebien el 1 d'octubre al Tarragona Bàsquet. Un partit que va començar molt en contra, amb unes visitants que van trobar l'encert des dels 3 punts i que van fer un parcial al primer període de 2-17. Ningú va llançar la tovallola i poc a poc les balaguerines van anar recuperant el pols del partit, 18-25, 34-33, i amb un últim període on van fiançar aquesta distància a l'Electrònic guanyada jugada a jugada. Amb aquest resultat, amb aquest 49-46, s'aconsegueix la primera victòria de la temporada i es posen a l'onzena posició, a punt per rebre de nou a casa la propera jornada al Sant Gervasi, un rival directe. I qui també es va imposar va ser l'equip masculí del Club Bàsquet Balaguer, el Teixidor Associats, que dissabte visitava la pista del Cedis de la Seu, i on van aconseguir un 66-79. Els balaguerins sortien dominant la pista i amb 5 triples al primer període obrien ja un forat d'11 punts en aquest primer parcial, que resultaria ja insalvable per als locals, que el veurien a més incrementat a 32-50 a la mitja part. Amb aquest resultat final de 66-79, els balaguerins són tercers i aconsegueixen a més la primera victòria com a visitants. La propera cita serà a la pista de l'Alpicat.
I entrem en la part final de l'informatiu, la que dediquem a repassar les portades dels diaris. Avui dilluns 14 d'octubre el diari Segre parla de rescatats, una quinzena, diu, de boletaires al Pirineu de Lleida des del mes de setembre. Diu també que el monestir d'Avinganya es convertirà en un reclam turístic del Baix Segre i també destaca que Agramunt tanca una fira del Torró amb rècord de vendes. La principal fotografia de portada està dedicada precisament a aquest certamen. L'altra, al partit d'ahir del Lleida, cruel derrota, diu, del Lleida. 2 gols de penal condemnen els blaus a casa davant de l'Alzira. La paeria conservarà el niu de metralladores amenaçat a la Bordeta, és el principal titular del diari La Mañana d'avui, la paeria de Lleida en aquest cas. També destaca avui aquest rotatiu que s'han confinat a Serós per una fuita d'amoníac diversos veïns i també diu que el Torró d'Agramunt s'inclourà en una ruta turística. Música. Finalment, repassem la portada del diari El Punt Avui, que aquest dilluns parla dels camps de cultiu en referència a la intensificació del setge contra les plantacions de marihuana amb noves tècniques i tecnologia com la intel·ligència artificial. També destaca les milers de veus contra la Copa Amèrica en una concentració a Barcelona i també parla de l'accés a l'habitatge que s'aferma com un gran motor de desigualtat social. En l'àmbit internacional, El Punt Avui assenyala que Israel irromp a la base de l'ONU al sud del Líban. Amb aquesta mirada a les portades dels diaris d'avui posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots una feliç jornada.